Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimecres 18 d'abril, el dia en què tornem a tenir una d'aquestes de traca sobre la taula. Un conductor de Reus, 37 anys, una de la matinada, control d'alcoholèmia, 1,15. I sí, la història encara millora, sense carnet. No és que el tingués retirat, és que directament mai se l'havia tret. Doncs mirin, estem ja cansades d'explicar-ne com aquestes dia rere dia. Prou ja de conductors inconscients i perillosos que no es dediquin a jugar amb les vides dels altres i a veure si agafem consciència d'una vegada de com som de perillosos al voltant quan s'ha begut. I haurem de posar una mica de música a tot plegat. Tal dia com avui, de 1968, fa 50 anys, aquesta cançó era número 1 al nostre país. Tom Jones era número 1 fa exactament 50 anys. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques, que n'hi ha força. Parlarem també de la Setmana Medieval de Montblanc, que arrencarà aquest divendres dia 20. També llibres avui al programa. Parlarem de la novel·la El risc més gran, de la Laura Pinyol. I com cada dimecres, a partir de la 1, ens visitaran els companys també de Jove Cambra Internacional de Reus en un nou capítol d'aquesta repassada que estem fent per la seva història i les seves activitats. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa, notes de veu al 675 65 35 34. And forget your pride. Now my world is falling. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 2 al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben, ens poden seguir en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'àrea de serveis a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Es manté el temps molt estable també avui a les comarques de Tarragona. Cel clar tot el territori, amb alguns núvols d'evolució en punts de muntanya. Les temperatures es mantenen sense canvis. Hi haurà màximes de 20 graus a Tarragona, 22 avui a Gandesa i al Vendrell, 23 graus a Reus i 25 a Tortosa. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de l'est al litoral durant aquesta tarda. Demà dijous continuarà el cel molt clar, amb núvols d'evolució en punts de muntanya a la tarda també, i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 12 graus a Tarragona i a Tortosa, de fins a 11 a Reus, 10 graus a Gandesa i 13 al Vendrell. El vent ha de continuar suau, variable, amb tendència a bufar de l'est i amb intervals de vent de nord-est més intensos cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, s'ha recuperat ja la normalitat a la carretera T310 a Riudoms, on aquest matí una persona ha resultat ferida greu en un xoc frontal entre dos cotxes. Ha estat cap a les 8 del matí a l'accident. Un altre ocupant del vehicle també ha resultat ferida lleu. Totes dues han estat traslladades al Sant Joan de Reus.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. El jutge rectifica i arxiva la causa contra l'expresident del Col·legi de Metges i contra dos facultatius més pel cas Triber. Aquest dimarts els explicàvem que el jutjat havia arxivat la causa oberta contra 37 facultatius. Doncs bé, hores després de fer pública aquesta interlocutòria, el jutge l'ha rectificada i eleva fins a 40 els metges desimputats. En aquests moments, al marge del propietari de l'empresa, Lluís Márquez, i de dos treballadors de Triber, figuren també com a investigats 7 metges, entre els quals hi ha el cap del Servei de Traumatologia de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, Josep Giné, així com els doctors Antonio Buñuel i Miguel Josep Bel, que al maig de 2014 van operar a l'Hospital de Santa Tecla una pacient amb pròtesis de Triber en mal estat sense comunicar-ho a les autoritats competents. Hem de ressaltar que en aquesta interlocutòria el jutge critica que els metges hagin utilitzat com a argument la reputació o el prestigi professional per demanar l'arxiu de la causa. De fet, els diu literalment: espero que no distingeixin els seus pacients per aquestes mateixes raons i els tractin a tots per igual. El titular del jutjat que porta el cas insisteix també en la manca de recursos del jutjat i lamenta que la investigació estigui hipotecant el seu funcionament normal. Recordem que aquesta peça separada del cas Innova, el cas Triber, investiga la col·locació de pròtesis ortopèdiques defectuoses d'aquesta empresa a canvi de comissions il·legals. En la interlocutòria original, el jutge estimava els recursos de la majoria de metges investigats i diu constata que mai van col·locar aquestes pròtesis. També assumeix que l'aparició dels seus noms amb l'anotació d'una quantitat econòmica al costat als registres de l'empresa Triber responia a la voluntat de l'empresa de contactar amb ells i oferir-los suposadament una comissió il·legal. Encara en plana judicial, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'acusat de matar una dona ganivetades a un pis de Valls. Per unanimitat, els membres del tribunal han considerat provat que després de discutir amb la víctima, de 47 anys, l'home es va fer amb un ganivet i la va atacar per sorpresa fent-la caure a terra, col·locant-se damunt seu i clavant-li l'arma blanca fins a degollar-la mortalment. Tal com pretenia la Fiscalia i la Defensa, que han mantingut aquesta petició d'11 anys de presó, en el seu veredicte, el jurat ha reconegut els atenuants de confessió i d'alcohol, ja que l'home es va personar a la comissaria per explicar els fets i tenia una afectació lleu de les seves capacitats per l'abundant ingesta de vi. El cas ha quedat vist per sentència a l'Audiència de Tarragona. La xifra del matí la llegim avui al Diari de Tarragona. Són els 58 autobusos més que uniran l'estació del Camp de Tarragona amb la capital del Tarragonès, també amb Reus i amb la costa. La Generalitat reforçarà aquest servei, segons el diari, en dues fases. A partir de setembre, la primera, amb l'entrada en servei del Corredor Mediterrani, hi haurà 58 nous serveis al dia per sentit. 17 vehicles llançadera uniran l'estació de l'AVE amb Tarragona i Reus. Això reduirà el temps de trajecte, que ara mateix és de 40 minuts. Per altra banda, 12 autobusos més uniran l'estació amb Salou, Cambrils i Vilafortuny. Això serà entre juny i setembre. A més, el pla preveu una segona fase en què s'incrementaran les connexions entre l'aeroport de Reus i la costa. Atenció a aquesta, han denunciat la crema d'una pancarta per la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart que penjava d'una casa a Tarragona. Ha estat al carrer Ramon y Cajal. La pancarta és d'Òmnium Cultural i el propietari de l'edifici va oferir el seu terrat per penjar-la, el propietari d'un dels pisos. Fa aproximadament 3 metres de llargada i se sospita que hi van llançar un objecte per calar-hi foc. De fet, el propietari del pis on penja aquesta pancarta fa uns dies va trobar al seu terrat un got de plàstic amb alcohol i paper de cuina cremat, però hi va restar importància. Aquest dimarts la pancarta ha cremat parcialment i també ha quedat afectada la tela asfàltica instal·lada a la coberta de l'edifici. El propietari ha portat el cas als Mossos perquè hi ha indicis, segons els bombers, que l'incendi hauria estat provocat. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies amb Pere Socias.
Cremar una pancarta no és cremar una pancarta, és que podien haver hagut un accident molt més greu. Si això es fa al vespre i no te n'enteres, pots fer és que has produït un dany molt més gran, no només amb aquest edifici, sinó als edificis del voltant. Vull dir que, no sé, una cosa és, no sé, deixar tirat un ou, però fotre foc, és una cosa, com a mínim a mi m'ha deixat una mica trasbalsat.
En successos, els Mossos han desarticulat una banda que suplantava identitats a exàmens de conduir fent servir DNIs falsos. L'alarma va saltar per un document falsificat que es va detectar a Tarragona. La investigació de Mossos i Policia Nacional ha portat a detenir 46 persones a tota Espanya que suplantaven la identitat dels aspirants per obtenir el carnet de conduir era a canvi de 2.000 euros. La banda, de fet, fabricava qualsevol tipus de document destinat a la seva venda entre la comunitat ghanesa resident a Espanya. Cobraven 600 euros per passaport, 300 per permís de de residència i 150 euros per certificat, bàsicament. Els usuaris que feien servir aquesta trama de falsificació eren persones que necessitaven, per exemple, adquirir el carnet de conduir ràpidament, que no parlaven l'idioma o que volien evitar haver d'estudiar. L'organització actuava a diverses ciutats i els integrants són majoritàriament d'origen de Ghana i Nigèria. Vinga, el premi del dia per als dos homes de 40 i 43 anys de Tarragona que diumenge van fugir amb el cotxe d'un control policial i van donar positiu d'alcohol i drogues. El conductor va iniciar la fugida al donar-los l'alto, un control a la T11, i quan van aconseguir interceptar el cotxe van comprovar que el conductor conduïa drogat i begut. El copilot portava cocaïna i també va ser detingut per un delicte contra la salut pública i resistència a l'autoritat. Dels dos detinguts, l'home de 43 anys acumula 8 detencions per delictes contra la salut pública. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs. Però encara hi ha un altre premi avui. Les diligències penals per al conductor de Reus de 37 anys que va donar 1,15 a la prova d'alcoholèmia. I sí, n'hi ha més. Mai s'havia tret el carnet. La Guàrdia Urbana de Reus el va localitzar al carrer Astorga, a la 1 de la matinada. Conduir sota els efectes de l'alcohol, recordem-ho, pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre 1 i 4 anys. En el seu cas, no li podrien retirar perquè mai se l'ha tret. Els conductors no poden circular amb una taxa superior a 0,25 mg per litre d'aire expirat. Superar aquest índex fins a 0,60 és una falta administrativa. A partir de 0,60 es considera penal.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hi ha més coses. El control parental i el treball comunitari són claus per reduir les addiccions entre els adolescents. Són dues de les línies de treball del Planet Youth, una iniciativa nascuda a Islàndia, implantada a Tarragona des de 2015. Aquests dies, un centenar d'especialistes internacionals treballen al voltant del projecte a Tarragona. Aquí han presentat les estratègies que han permès promoure entorns saludables i reduir dràsticament el consum d'alcohol, tabac i cannabis entre els més joves. La supervisió parental, com els deien, passar més temps compartit en família i conèixer l'entorn i les amistats dels joves s'erigeixen com a clau per mantenir les addiccions a ratlla. L'estratègia passa també per evitar la iniciació en els consums. Actualment, el Servei de Prevenció de les Addiccions de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona està tirant endavant el Planet Youth amb una experiència pilot que es desenvolupa coordinadament amb els diferents departaments municipals per organitzar fòrums als diferents centres cívics dels barris sobre aquesta temàtica. Dotze i 32, seguim a Tarragona. Allà el Teatre Romà pren forma. Les restes d'aquest monument, construït al segle I després de Crist, que passaven una mica desapercebudes entre grans edificis dins la ciutat i que gairebé destrueix una promoció urbanística als anys 70, són ara més visibles gràcies a una gran estructura de ferro que simula les antigues graderies. Aquesta instal·lació forma part de la primera fase de museïtzació d'aquest punt i abasta també les restes de dos edificis més, un nimfeu i un estermes, ara que serien d'una època posterior. L'arquitecte responsable d'aquest projecte és Antoni Gironès.
Per tant, en aquest sentit, hem intentat donar unes referències que permetin entendre la geometria que havia tingut aquestes restes antigament i a la vegada l'escala o part de l'escala que ocupava o el tamany que arribaven a tenir, fins on la realitat actual ens permet, que és el límit d'aquest solar, no?
Ara el següent pas serà obrir-ho al públic a través de visites concertades per donar a conèixer un recinte que tenia capacitat per més de 5.000 persones. Durant la Tarraco Viva es faran jornades de portes obertes i també a posteriori s'organitzaran visites concertades. De tota manera, el projecte no agrada especialment als veïns i a alguns experts. Els veïns no creuen que això reactivi el barri i creuen que s'ha perdut una oportunitat per la zona. En plana econòmica, preocupació dels pagesos a les Terres de l'Ebre per si la riuada arrossega caragol maçana cap als desguassos i arrossars. El riu, i sobretot les seves ribes, és un dels principals focus d'infecció d'aquesta plaga, però s'hi han fet poques maniobres d'erradicació. També els fruiters de la Ribera d'Ebre poden emmalaltir pels fongs si estan molts dies amb les aigües estancades als terrenys. Si el desembassament de l'Ebre augmenta en les properes hores, no es descarta que les inundacions siguin més importants perquè en molts llocs el riu està a escassos 30 o 40 centímetres de saltar dins les finques. A Miravet, per exemple, 3 hectàrees de cultiu ja estan inundades, el riu està a 12 centímetres d'entrar al carrer del riu. Hilari Curto és coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
Si hi ha persistència d'aigua durant dies, però llavors agafen fongs les arrels o els arbres i bueno, es pot afectar la pèrdua de collita, inclús pot arribar a la mort d'algun arbre clar, estem parlant ja de dies, l'aigua allà dins estancada o tal, no? Veurem com anirà evolucionant.
Canviem de qüestió. Més de 70 cellers participaran a la 23a Fira del Vi de Falset, que es celebrarà entre el 4 i el 6 de maig. La mostra comptarà amb moltes activitats, conferències, tastos de vins o concursos de cuina de vins, entre d'altres. La fira s'ha presentat alimentària i els organitzadors asseguren que aquest fet suposa ja una oportunitat perquè la candidatura Priorat Montsant-Siurana entri a la llista de patrimoni històric de la UNESCO i atorgui valor a la producció vinícola de la zona.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Encara alimentària, allà s'hi ha presentat una de les novetats cerveseres d'aquest any. És la nova aposta d'Estrella Damm, una Indian Pale Ale elaborada amb llúpol de Prades. Aquest estil de cervesa amarga arriba al mercat seguint la tendència que demana el públic. Ho ha explicat el mestre cerveser d'Estrella Damm, David Marquès.
Bueno, en mica les IPAs estan arribant aquí al mercat català i espanyol. És una cervesa de tendència, unes cerveses que tenen un rang d'amargor i un grau d'intensitat aromàtica molt diferent de les lager.
I un apunt encara en plana cultural, Cossetània Edicions ha presentat més d'una vintena de novetats d'autors del territori per aquest Sant Jordi, on ets Anastàsia, de la reusenca Marta Magrinyà, El somriure del viking, de Jordi Tinyena, o Melodia d'una absència, del deltebrenc Joan Roca. Són algunes de les novetats. El grup editorial Vallenc afronta Sant Jordi amb confiança després que en aquests dies previs s'estigui registrant ja un bon ritme de vendes. El director de Cossetània Edicions és Jordi Ferrer.
Llibres de narrativa, doncs novel·les com de la Marta Magrinyà, del Jordi Tinyena, doncs, que van publicar amb Capital Books una darrera novel·la a la tardor l'any passat, o del Joan Roque, o de l'Albert Pijuan, on també tenim doncs, llibres d'assaig, com llibres per aprendre a ballar, o un dietari inèdit de l'Artur Blader i de Zumbila, els primers dos volums de l'Enciclopèdia Castellera, tot un ventall on la gent doncs, trobarà en el nostre catàleg doncs, llibres per a tots els gustos, en aquest sentit.
Acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu 58 buses més uniran el AVE con Tarragona, Reus i la Costa. El Reus Digital, destacat a aquesta hora, denunciat per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,15 i sense carnet a Reus. El del Camp.cat destaquen el diputat tarragoní del PSC Carles Castillo va visitar a Junqueras a la presó d'Estremera. I al Tarragona 21, una investigació, diuen, originada a Tarragona, desmantella una banda que falsificava identitats d'aspirants al carnet de conduir. Finalment, avui hem portat al diari Més, Ciutat Ciutadans, diuen, vol fer de la ciutat de Tarragona el seu primer bastió a Catalunya. Dotze i 38, pràcticament. Un minut de publicitat i continuem.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí?
Yo contigo, tú conmigo.
Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Yo contigo, tú conmigo.
Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Aquest 20 d'abril arrenca una nova edició de la Setmana Medieval de Montblanc. Edició número 31 ja, la d'enguany, amb algunes novetats que volem descobrir avui de la mà del Joan López, president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Joan, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Molt bé. Escolta, com van els nervis previs a l'estrena d'una nova edició? O no sé si amb 31 a les esquenes ja no hi ha nervis.
Home, van i són, clar que hi són. El que passa que sí que és veritat que enguany és un any una miqueta doncs, de consolidació, no és un any de grans invents, vull dir, anem a assegurar un model amb una estructura que ja fa temps que ens funciona, i com sempre sí que hi ha alguna novetat, però bueno, penseu que venim del 30 aniversari de l'any passat, o sí que hi va haver algun canvi doncs potent. I aquesta vegada doncs, els canvis potser són menors en envergadura i això fa que bé, que estigui, diguem, una relativa, si vols, una calma tensa, no? és prèvia a que tot engegui, però bé, de moment, tot a lloc.
Escolta, explica'm quines són algunes de les novetats. N'hi ha dos de força importants. La primera, que estreneu un campament, no? Com anirà això? A veure...
A veure, mira, hi haurà una zona a la muralla de Sant Jordi que donarà continuïtat al campament de cavallers i juntarà amb la part de Sant Francesc on tenim la satreria i és un punt on hi ha molts espectacles programats, que hi instal·larem un campament de poble. És una mica una recreació. Sempre precisem que nosaltres no fem reconstrucció històrica, fem recreació, que clar, és diferent. Recrearem una miqueta la vida doncs, de l'època medieval al camp, amb unes barraquetes i demés, i llavors serà un punt de trobada i on hi haurà vida durant tot el cap de setmana de gent vestida de poble. A Montblanc ja ho sabeu que és freqüent durant la setmana medieval vestir-te de medieval i sortir a fer vida normal, no? Vull dir, més enllà de participar en els actes. I sí que és cert que havíem detectat que en els darrers anys doncs, havia fluixejat una mica la gent que sortia vestida de poble.
Sí.
Però que aquesta mateixa gent s'acabava involucrant en altres àmbits de la festa, no? Però volíem tornar una miqueta als inicis i incrementar el número de persones doncs, que es vesteixen amb aquesta roba doncs, de gent humil i una manera de posar-ho en valor era doncs, que poguessin tenir un punt de trobada, un espai que fos doncs, per ells, no? Mm-hmm. És molt experimental, no sabem quanta gent hi farà vida ni tampoc coneixem ben bé com acabarà de funcionar, perquè ha sigut una proposta que ha sortit enguany i bueno, és una miqueta un invent a veure com funcionarà. Que sí que sabem segurs que hi haurà vida durant el cap de setmana i que ens ajudarà a tornar a posar en valor aquesta gent que col·labora vestint-se de poble.
Clar, s'ha de provar. Deies que havia fluixejat una mica, no sé si hi ha algun motiu al que es pugui atribuir, perquè és veritat que potser pels visitants, els que venim de fora, venim un dia, però clar, vosaltres ho viviu durant 9 dies, no? I potser això, el fet de que sigui una festa doncs, que dura tants dies ha pogut influir en que hagi fluixejat un pelet aquesta implicació?
Realment, no. Quan parlava de fluixejar no em referia tampoc al nombre total de participants, és a dir, hi havia tendència a vestir-se menys de poble i a posar-se altres vestits o a participar en col·lectius més grans o en espectacles, etc.
Ah, d'acord.
I aleshores s'havia parlat una miqueta el grup aquest que feia molta pinya i que era molt habitual doncs, que anessin vestits de poble, no? Uh-huh. De fet, en relació amb això, enguany hem detectat que està sent un any d'una participació molt alta. Ens ha sigut doncs, difícil donar resposta i donar cabuda a tota la gent que ha volgut doncs, vestir-se i formar part de grans col·lectius. Ens passa sobretot amb la gent jove. Hi ha el fondo de vestits que hi ha per fer de soldats, hi ha el fondo que hi ha de vestits que hi ha per participar en el ball de banderes. I n'hi ha que fins i tot s'han hagut de fer torns. És a dir, que hi ha noies, per exemple, que surten un cap de setmana i no surten l'altre per poder donar cabuda a tothom. No?
Clar.
És un any especialment on hem detectat un increment de participació, que bueno, creiem que una miqueta també ve doncs, de la renovació de les ganes i una miqueta de la trempera, si m'ho permets dir, de l'any passat del 30è aniversari.
Clar, és que és veritat que potser si algú no coneix, si no, evidentment el que ens escoltin des de Montblanc i de molts punts del Camp de Tarragona ho coneixeran, però si ara estem arribant a algú que mai ha posat un peu a la celebració de la Setmana Medieval de Montblanc, la implicació de la gent, dels ciutadans, és brutal, no? O sigui, és que es transforma completament, viatgeu en el temps durant tots els dies,
Sí, a veure, de fet, nosaltres, a mi m'agrada explicar-ho també d'aquesta manera. Sí que el visitant que ve aquí veu doncs, que el municipi s'ha transformat, sí que pot detectar, si és una mica d'observador, doncs, la manera que tenim de fer les coses, no? Aquesta participació popular és un moviment de base. Això en el seu dia va néixer del poble, no? I sempre s'ha anat de la mà de les institucions, perquè si no fos per les institucions tampoc seria viable, però aquí el lideratge sempre ha sigut popular, Vull dir, sempre ha sigut una associació que ha liderat això. però bueno, aquell que et dic que és un visitant que és més curiós i que observa i que se'n dona compte com estan organitzades les coses i veu el fondo, no? I el fondo és que per nosaltres, vull dir, estem molt contents de com funciona la festa i de que la gent ens visiti i de que les coses que posem al carrer durant aquests dos caps de setmana de festa funcionin, eh? Però encara n'estem més contents de tot el que es genera prèviament durant tot l'any. Això uneix col·lectius, fa que hi hagi gent que comparteixi taula i comparteixi projectes, gent que si no fos per la Setmana Medieval potser no s'haurien conegut i no estarien compartint aquell espai. Clar, això fa poble. I d'això n'estem tan o més orgullosos que els actes que doncs, es posen al carrer el cap de setmana funcionin.
Exacte. Dèiem que una de les novetats és aquesta, l'estrena d'un campament de poble. Una altra és que recupereu la representació de les Corts Medievals de 1414. Com ha anat això?
Sí. A Montblanc, durant l'edat mitjana, es van celebrar quatre corts. Les últimes van ser les de 1414 amb Ferran d'Andequera. De fet, són unes corts que es van celebrar a Sant Francesc, però que nosaltres les programem a Santa Maria, i era un dels actes clàssics que durant la Setmana Medieval es va fer molts anys. El vam deixar descansar, el vam recuperar un parell d'anys més, les últimes es van fer el 2011, i des del 2011 que l'havíem tornat a posar a la nevera, i el teníem allí doncs, per treure'l una altra vegada. No? És una pràctica habitual, això d'anar posant i traient actes que ja han funcionat i han estat a programa. Enguany serà l'acte de Cloenda, serà el diumenge 29 d'abril a la tarda, i una miqueta doncs, empesos també pel context polític i la situació que viu el país, perquè són unes corts amb Ferran d'Antequera, dels Trastàmara, unes corts que van acabar sense acord i que bueno, segurament convidarà més d'un a reflexionar sobre el contingut del que es tractava aleshores i el moment que travessem ara.
Aquestes són, diguéssim, les dues grans novetats, no?, que em comentaves, i també has dit que és un any, és una edició que està 31a edició d'una mica d'assentament, perquè l'any passat sí que vau introduir, no?, doncs algunes novetats. Què manteniu de coses noves que vau provar l'any passat?
Mira, pensa que serà el quart any del nou format de la representació de la llegenda, on vam incorporar els mappings. Venim de dos anys i tres anys seguits en què esgotem les entrades disponibles per les dues representacions de la llegenda, que són el 21 d'abril a les 9 del vespre i a les 11 de la nit.
Sí.
I venim d'un 30 aniversari on vam estrenar un drac articulat únic, fet a mida, fet per quatre empreses del país, quatre empreses catalanes que hi van treballar, que és un drac articulat que bé, té tot l'aspecte realista, però ja m'agafaràs totes les cometes que vulguis, tot el realista que pots tindre, eh?
Sí.
Però és allò de que imagina't un drac, no? Doncs és així. I és un drac que fa més de 4 metres d'alçada i 8 metres de llarg, articulat, que és bueno, una estrella de la representació de la llegenda des de l'any passat i que bé, va ser doncs, segurament la icona del 30 aniversari que vam celebrar l'any passat i que continua seguint un reclam molt potent per la gent que ens visitarà durant els pròxims dies.
Aquest Dracum Nocte, com tu deies, no? va ser una de les grans apostes que vau fer també l'any passat, la gent va respondre. Hi ha només, de fet, corregeix-me si m'equivoco, dos representacions que són de pagament, no? Que és la llegenda, això que ens comentaves el dia 21 a les 9 i a les 11, i el torneig medieval. Per això és per l'únic que hem de comprar entrada, veritat?
Exacte. Són dos representacions que són d'aforament limitat, són espectacles de gran format, amb doble sessió, 9 del vespre, 11 de la nit, en els dos casos, 21 d'abril, 29 d'abril, primer llegenda i després els llocs medievals. I només hi ha un altre acte en què es paga una petita entrada, que són les representacions infantils de Sant Jordi, la princesa, la Rosa i el Drac, que és una adaptació teatral de la llegenda de Sant Jordi pensada pels més menuts de la casa, que es representa durant tota la festa, els dos dissabtes i els dos diumenges, en més d'una sessió per dia, al claustre de Sant Francesc, i que ha inspirat, a partir d'aquesta obra de teatre, s'ha acabat reescrivint en forma de conte, de la mà del David Ortín, montblanquí, i acompanyada d'il·lustracions del superconegut Joan Vizcarra, gran caricaturista, que és fill de Montblanc, i que bé, hem transformat en un conte infantil que vam presentar a principis d'any, i aquest espectacle doncs, també es pot veure durant tota la festa, i és l'altre que és de pagament, però bé, una qüestió simbòlica per controlar l'aforament.
Exacte. Em deies que l'any passat vau tenir una resposta brutal pel que fa a les entrades. No sé enguany com anem, estem no? a pocs dies de l'estrena d'aquesta edició, com va el ritme de venda d'entrades.
Anem que dilluns, pràcticament a migdia, no hi havia entrades ja del primer passi de la llegenda, en quedaven unes desenes, i que s'estan despatxant ja bastant ràpid les del segon torn, perquè primer, doncs, per horari tenim detectat, doncs, bueno, la gent que va en públic infantil, familiar, sobretot amb nanos petits, les 9 és el que s'esgota primer, i una vegada, doncs, està esgotat les 9 és quan es comença a despatxar tot el passi de les 11, però el ritme que anem i l'experiència dels darrers anys ens fa preveure que farem net.
Sí, sí, no, té pinta, això té pinta, eh? Tenen, bé, jo els dic el web per si encara podem provar sort, www.setmanamedieval.cat, allà troben tota la informació, com adquirir les entrades. A mi m'agradaria preguntar-te, perquè evidentment ara la gent dirà, home, jo és que si no sóc de Montblanc, potser és una festa d'aquestes que els que no estem implicats directament, a vegades et sents una mica fora de lloc. Què els hi diries, Joan?
Són maneres de viure-la, eh? Cuidado. Que els que som d'aquí, clar, ho vivim d'una manera, doncs, molt especial i molt intensa, no? Perquè, vulguis que no, ja és això, no? Surs de casa vestit de medieval i fins a la nit ja no et treus el vestit. És a dir, per nosaltres, durant aquells caps de setmana, és estrany anar vestit al segle XXI, se'ns fa raro. Però és que, clar, vull dir, el visitant que ve i vol, perquè sempre s'hi ha d'estar, doncs, predisposat, doncs, bueno, es pot submergir en un ambient que no es reprodueix la resta de l'any, no? I és això que també et comentava abans, no? Si són gent que són observadors i els agrada, doncs, quedar-se amb com funcionen les coses a Montblanc i com s'organitza això, es convertirà en una experiència, doncs interessant, no? Perquè, bueno, serà capaç de quedar-se amb el que es desprèn de la feina altruista de molta gent.
Exacte. Evidentment, si doncs no troben entrades per la llegenda ja, pel passi de les 9 o de les 11 o pel torneig medieval, no? també del dia 28 d'abril, evidentment, qualsevol hora del dia per passejar, perquè hi ha el mercat medieval, hi ha trobadors no? pels carrers, vull dir, a qualsevol racó trobem una activitat, no? durant aquests dies.
És continu. Programem, crec que enguany hem tancat un programa entre 70 i 80 propostes repartides en dos caps de setmana. A cada hora hi ha diverses propostes, fins i tot moltes funcionen a la vegada, expressament, i moltes es repeteixen perquè la gent es pugui una miqueta organitzar i veure, doncs, com més coses millor, no? Tot el que tinguin ganes de veure, i ho fem expressament una miqueta, doncs, per aconseguir, doncs, tenir diverses coses en funcionament al mateix horari i fer, doncs, que el públic també es reparteixi i sigui més còmode per tothom, eh? Aleshores, si un és una miqueta organitzat, pot, durant una jornada, veure 5, 6, 7 propostes diferents, si s'ho proposa, i totes de franc.
Uh-huh. Escolta, a mi m'agradaria que ens expliquessis el dia 23, el dia de Sant Jordi pròpiament. Teniu també un acte que jo crec que és molt motiu. Jo crec que la cirereta del pastís és la llegenda, no sé per tu, però l'entrega de la rosa el dia 23 és un moment molt especial també, no? Què passa exactament aquell dia a Montblanc?
Mira, és molt especial i enguany recuperem la normalitat. Perquè, mireu, el dia de Sant Jordi, doncs, el país de Catalunya és molt especial, però Montblanc, doncs, bueno, doncs encara més.
Clar.
I venim de 2 anys seguits en què el dia de Sant Jordi que ha caigut en dissabte i en diumenge, que són dies en què, doncs, tenim milers de visitants. Aleshores, es desvirtua una miqueta l'acte, que és supersenzill, supermodest, però molt emotiu, de l'entrega de la rosa a la princesa, que és que no és més que això. El que passa que té un caràcter molt xulo perquè, com que es fa entre setmana, normalment, doncs, acostuma a ser, doncs, pel públic de Montblanc i gent de la comarca que té costum de venir, no? I és un moment, doncs, que el compartim una miqueta amb els de casa, sense molts visitants i tal més. I ara veníem de 2 anys, en dissabte i en diumenge, que la diada de Sant Jordi ha sigut multitudinària, no? I havíem d'adaptar aquest acte de petit format, doncs, portar-lo a un espai més gran i fer, doncs, el possible perquè tothom el pogués veure. Enguany recuperem la normalitat, anem a l'emplaçament de sempre i acabarà sent, doncs, de petit format, recollidet, molt emotiu, però super senzill, per, doncs, bueno, per simbolitzar, doncs, això, no?, l'entrega de la rosa de Sant Jordi a la princesa.
Clar. Dius que sona que en teniu com a ganes de que sigui, entre cometes, posem-ho, això d'íntim, de que sigui una mica més íntim, perquè és veritat que deies, hi ha tants visitants, quanta gent us va visitar l'any passat?
Molts. No, mira, ara fa molts anys que no donem xifres de públic i l'objectiu que tenim, sobretot, és programar d'una manera lògica per fomentar que la gent es reparteixi i vingui durant els 2 caps de setmana i pugui viure una experiència el més còmode possible. Ens obsessiona que el visitant repeteixi i repeteixi perquè ha estat a gust. Aleshores, posem tots els mitjans possibles, ja, només des de, ja no només des de l'organització, sinó també des de l'Ajuntament i també des dels cossos de seguretat, per fomentar que la visita a Montblanc sigui còmoda. Des d'arribar i tenir facilitats per aparcar, a poder passejar tranquil·lament pels carrers. Aleshores, totes les accions estan dirigides a programar de manera que això cada vegada sigui més fàcil. I rebem milers de visitants. I tenim aquest punt geloset, no?, d'aquest acte de l'entrega de la rosa, que és allò que sí, que ens el volem seguir guardant per nosaltres. Ens encanta, evidentment, que vingui tothom a gaudir de la Setmana Medieval, però aquest raconet encara ens el guardem una mica per nosaltres.
Exacte. Doncs escolta, Joan, t'agraeixo molt que ens hagis atès aquesta estoneta, que sé que teniu molta feina en aquestes hores prèvies, del 20 al 29 d'abril, festa grossa por todo lo alto, que es diu a Montblanc. Acabo només preguntant-te si ara algú arriba de Mart, de Venus i aterra a Montblanc aquests dies d'abril, per on li diries que ha de començar a fer tot el recorregut? Quin seria el punt de partida ideal?
Home, al punt de partida hi ha una miqueta d'informació pràctica i anem per feina. Doncs mira, l'oficina de turisme de Montblanc o el punt d'informació de la festa, l'oficina de turisme de Montblanc ubicada a l'antic sindicat de vinyaters i el punt d'informació de la festa de l'associació està a la plaça de Sant Miquel. Allò és avís per a navegants, benvingut, perquè teniu el programa i aquí teniu el mapa i a partir d'aquí pareu 10 minuts abans de començar, organitzeu-vos la jornada i pels que siguin nous, aquests sí que recomanem doncs, que facin l'esforç de planificar-se i mirar si aconsegueixen entrades per la representació de la llegenda de Sant Jordi, que és una molt bona manera de començar a iniciar-s'hi i entendre què és la Setmana Medieval.
Mm-hmm. Doncs tenen tota la informació a www.setmanamedieval.cat. El Joan López és president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Mil gràcies, Joan, que us ho passeu molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada avui de l'agenda a Tarragona, al Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili a partir de les 6 de la tarda, celebració dels 10 anys de la Constitució de la Càtedra Internacional Rovira i Virgili Repsol d'Excel·lència en Comunicació. Avui serà el periodista Lluís Foix el protagonista amb una conferència a les 6 de la tarda al Paranimf de la Rovira i Virgili. A 7:45 del vespre, al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, la investigadora i professora d'Enginyeria Química de la Rovira i Virgili, Sílvia Del Amo, exposarà els canvis que viurà la nostra alimentació en els propers anys, quan introduirem potser a l'alimentació cucs, escorpins o algues. Següent parada a Montroig del Camp, a partir de les 6 de la tarda, la Biblioteca de Miami Platja, contes de dracs i cavallers, cançons i llegendes antigues amb molt d'humor, música i molta festa. Serà a càrrec de Jip Gasulla. I darrera parada de l'agenda avui a Reus, al Centre de Lectura Cineclub, a partir de 7:45. Continua el cicle Stanley Kubrick, director, avui amb la projecció de Lolita. I amb això arribem a la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 minuts amb moltes més coses. Pàgina 0 avui, la novel·la de la Laura Pinyol, El risc més gran, també la Jove Cambra Internacional de Reus. Bé, moltes coses. Som en directe fins les dues.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ex consejero catalán Jordi Turull recrimina al juez Pablo Llarena que le haya convertido, dice, en un preso político. El magistrado del Supremo le ha comunicado ya su procesamiento por rebelión. También a Dolors Bassa y a Carme Forcadell. Supremo, Patricia Rossetti.
Los exconsejeros han seguido su estrategia habitual de atacar al magistrado Llarena. Jordi Turull le acusa de haberle convertido en un preso político y le ha pedido que deje de mezclar la justicia en la política y que no pretenda decidir quién debe ser candidato a la Generalitat. Dolors Bassa achaca la violencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y Carmen Forcadell, en su línea de siempre, responsabiliza a la mesa y a la Junta de Portavoces porque ella no decide el orden del día y lo tiene que respetar.
Redada en Alemania contra Porsche. La policía investiga a la compañía automovilística por un posible nuevo caso de manipulación de emisiones. Última hora, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía ha confirmado que los registros conciernen a un directivo de Porsche, a un miembro de la Junta Directiva, aunque no ha sido desvelada su identidad. Y están relacionados con el fraude de las emisiones de motores diésel. En total han sido registrados 10 edificios, todos ellos dependencias de la empresa, en Baviera y en Baden-Württemberg. Registros ordenados en relación por una investigación por los delitos de fraude y de publicidad engañosa. Otras empresas automovilísticas alemanas, Volkswagen, Audi, han sido objeto anteriormente de investigaciones similares a esta, pero es la primera vez que Porsche se ve involucrada en el escándalo.
Y te contamos que Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes. Así lo confirma el Estudio General de Medios, Antonio Raiz.
Tiempo de juego sigue creciendo los fines de semana. Los domingos gana casi 300.000 oyentes y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva. 1.706.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue creciendo también y es seguido por 566.000 personas. La tarde con Ángel Expósito continúa su tendencia alcista y supera ya el 500.000 de personas, alcanzando su récord histórico. La linterna de Juan Pablo Colmenarejo es referencia para 700.000 oyentes. Mediodía COPE, este programa, para 412.000. Y fin de semana con Cristina López Listín para 783.000 personas, batiendo igualmente un nuevo récord. También lo hace la emisión de la Santa Misa, seguida cada domingo por 544.000 oyentes. El Espejo, con José Luis Restán, alcanza los 235.000. COPE es la emisora comercial generalista que más crece y cada día es elegida por casi 3 millones de oyentes y anunciantes como mejor soporte publicitario. Las emisoras musicales del grupo tienen también resultados espectaculares. El programa matinal Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 consigue récord histórico, despertando cada día a más de 1.5 millones de personas. Rock FM, que vuelve a hacer historia batiendo su propio récord, y es escuchada ya por 1.178.000 oyentes. Megastar FM, referencia para los más jóvenes, tiene ya 239.000. El Grupo COPE, que es cada vez más líder y ya es sintonizado a diario por 6.5 millones de personas. Por todo eso, te decimos gracias.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo de hoy vais a contar la historia de un joven japonés que estudia teología en nuestro país y cuyo testimonio sirve para conocer mejor esta sociedad japonesa, que la verdad es que al menos a priori tiene poco que ver con la nuestra.
Mira, es que el domingo vamos a celebrar en España la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas y con ese motivo ha ofrecido su testimonio en Madrid este joven al que te refieres, Masahiro Yuki, que nació hace 26 años en la ciudad japonesa de Oita, en el seno de una familia no creyente. Su primer encuentro con el cristianismo se produjo a través de los libros de historia. A él le asombraba que la iglesia haya podido sobrevivir más de 2000 años, a pesar de que algunos de sus jefes no fueran muy ejemplares, mientras el resto de los imperios han caído uno tras otro, y eso que parecían invencibles. Bueno, ahí comenzó un largo camino personal que desplegaremos luego en el espejo y que le ha llevado a prepararse, como decías, para el sacerdocio en el Colegio Bidasoa en Pamplona. Masahiro quiere ahora anunciar la alegría del Evangelio en su país, una gran potencia mundial, pero también devastada por la soledad y el individualismo. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Pues más o menos en media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barcelona está a 6 puntos de ganar la Liga. José Luis Corrochano.
Después de empatar a 2 contra el Celta, el Barcelona está tan solo a 6 puntos de ganar el campeonato de Liga. Lo siguiente para el Barça es la Copa del Rey el sábado contra el Sevilla, que ayer empató a 0 contra el Deportivo en La Coruña. Hoy hay 3 partidos más de la jornada. A las 9 y media juega el Real Madrid, recibe al Athletic de Bilbao. Acaba de dar la lista a Zidane. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Zidane ha convocado a 19 futbolistas, ha dejado fuera de la convocatoria a Nacho por lesión y a Raf, Borja Mayoral, Ceballos y Marcos Llorente por decisión técnica. Volverán a ser titulares después de descansar ante el Málaga jugadores como Varane, Marcelo, Kroos y Cristiano Ronaldo. Probablemente también sea titular Luka Modric y veremos a ver si Zidane vuelve a confiar de inicio en la BBC. La última vez que jugaron juntos fue el 3 de marzo ante el Getafe.
Además, a las 7 y media, 2 partidos, Valencia, Getafe y Español Eibar. Tenis en Monte Carlo, acaba de ganarle Bautista Feliciano López. A eso de las 3 de la tarde, debuta Rafael Nadal contra Bedén. Inicia el asalto a su 10º título en este campeonato. Y en la Euroliga, en baloncesto, primer partido de cuartos para Baskonia en Turquía. Es a las 7 y cuarto, Fenerbahçe-Baskonia.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Llega la primavera y el cuerpo te pide algo ligerito, como el salmón a la plancha, o al papillot, o al horno. Bueno, que te pide salmón noruego superior al corte por 12,95 euros el kilo. Llévatelo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés solo en los 8 días de oro. Además de otras ofertas, solo para ti.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí? Yo contigo,
tú conmigo. Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias. Señora. Yo contigo,
tú conmigo. Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Vinga. Vinga, pràcticament 9 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia a COPE Tarragona, com acabem d'escoltar, evidentment, i ja han anat sentint al llarg del matí. Avui és dia d'estudi general de mitjans, el dia que ens posen nota, d'alguna manera, i uns quants dies a l'any que passa, doncs, evidentment, grandíssims resultats de Carlos Herrera des de les 6 del matí, aquí, des de la nostra franja, entre les 12 i 20 i les 2 de COPE Tarragona. Els volem agrair també la confiança, una vegada més, grans xifres per nosaltres, els milers de persones que ens escolten cada dia en aquesta franja de 12 a 2, així que moltíssimes gràcies. Nosaltres continuarem treballant cada dia més i millor, Ens queden moltes coses encara de les que parlar a partir d'ara i fins les dues. Abans, però, un petit apunt de trànsit, informació de servei. Segons informa el Servei Català de Trànsit, aquesta hora està tallada. De fet, hi ha circulació amb retencions en tots dos sentits de la marxa. A la C-37, a Alcover, s'està donant pas alternatiu a causa d'un accident. Per tant, ja ho saben, circulació amb retencions a la C-37, a Alcover, en aquests moments, a causa d'un accident. 10 minuts que passen de la una, ens aturem 30 segons i parlem de llibres.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Pàgina zero.
La Júlia es va deixar abraçar mig distreta perquè no li agradava dir adéu. Esbossant un somriure, resseguia els títols dels lloms i acaronava les vinyetes del pare. I es va sentir un adéu, nois, sigueu prudents, no us feu gaire els valents, molta sort a l'escola, que no us facin patir gaire aquelles nenes tan espavilades. Cuideu la mare, feu cas i recordeu abrigar-vos, que aquí fa més fred. Es van sentir els xuclets dels petons enganxats a la galta de l'avi, una galta tova, o un adéu avi o una adéu reina, que vagi tot molt bé, i amb el plof de la porta, la Júlia va pensar que era la primera vegada que algú se n'anava tan bé d'aquella casa. Plof. I el soroll que fan les portes quan algú se'n va, quan es tanquen. També és un soroll que fa les cases més cases i les coses més certes. Plof. Una vida nova al davant. Plof. Tota per començar. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa aquesta setmana, Pàgina Zero, per El risc més gran, de la Laura Pinyol. I a la Laura la tenim a l'altra banda del telèfon. Laura, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Un plaer. Escolta, primera novel·la sobre la taula. Com ha estat aquest procés per tu?
Doncs molt estrany, perquè tot això va començar com una cosa molt íntima, feta amb nocturnitat i una mica de traïdoria, esgarrapant hores a la vida quotidiana i a la vida laboral, i de cop i volta ha pres una volada i una concreció que jo no hi comptava gaire, i estic una mica doncs vivint-ho amb sorpresa i molta gratitud, i també molta felicitat, però potser el més concret seria sorpresa, no?
Mm-hmm. Ara et pregunto de la història, però si a mi et volia preguntar, de fet, de com ha anat això, perquè jo vaig llegir una entrevista teva de fa unes setmanes en què deies que la vas escriure aquesta novel·la una mica a estones a la nit, no?, quan ja havies acabat tota la resta de la feina fora de casa, la feina a casa, els nens i tot plegat, no?
Sí, jo em vaig imposar fer-ho perquè ja tenia el costum de fer servir les hores de nit. Això de la conciliació és una utopia, no?
Sí.
Llavors, bàsicament el que fem és retallar la jornada en hores que concordin amb les sortides escolars, i després d'alguna manera s'ha de recuperar. Jo ja tenia el mal costum de dedicar les nits, sobretot a escriure els articles o reportatges que faig, perquè són hores més reposades, i vaig decidir no treballar la nit en tant que feines, i dedicar-les per escriure. Llavors va ser com una disciplina imposada, una gimnàstica d'allò, uh-huh, a partir de les 9 del vespre, més o menys, durant un mig any intens, doncs dedicar-me a fer això. Uh-huh.
Parlem de la història. Va, explica'm d'on sorgeix aquesta història que té la Júlia com a protagonista. Com va sorgir tot plegat?
La Júlia com a protagonista i una comarca de Catalunya, sí, que és la Terra Alta, que jo m'estimo molt. Me l'estimo molt perquè ha estat un indret on hem passat vacances familiars en diferents èpoques. També hi he anat sola, també hi he anat així esgarrapant uns dies allò, conduint molta estona per arribar-hi, però també és la gràcia. La veritat és que jo vaig saber un dia que Prat de Comte, que és el poble on passa la història, una part de la història, havia fet això de buscar famílies perquè anessin a viure, per garantir una mica la continuïtat de l'escola rural, que és una ratxa de 12 alumnes. No? Això va coincidir amb el temps, perquè normalment aquestes històries sempre passen entre febrer i març, que és quan comencen les preinscripcions escolars i les escoles poden fer previsió. També havia passat a Gósol i a altres indrets, però jo vaig conèixer el cas de Prat de Comte, i com que era un indret que la comarca l'estimava, em vaig començar a plantejar què podria portar algú a anar-se'n fins allà, que és una mica el cul del món, sobretot si vius a l'àrea metropolitana de Barcelona, però fins i tot a l'àrea metropolitana de Tarragona també és lluny.
Sí, és veritat, ens queda massa lluny, sí.
Què podria algú, doncs, convidar-lo a anar-se-n'hi, perquè les facilitats que posava en aquest cas l'Ajuntament eren poques, també, i que per més grans que siguin, al final és un canvi de vida molt radical. No? I a mesura d'anar-hi rumiant, va començar a sortir aquesta història.
La Júlia se'n va amb els seus dos fills, no?, a Prat del Comte, deixa Barcelona, deixa Sant Cugat, se'n va cap a Prat del Comte a començar de zero, pràcticament, no? El que fa, no?, l'espurna que fa això és doncs una trencadissa emocional, podríem dir.
Sí, sí. Amb ella la convida a anar-hi una amiga seva, que és la que té la idea, i al final aquesta amiga no hi va, i la Júlia s'hi veu obligada a anar perquè és clar, hi ha com un compromís, no?, amb això, amb aquesta idea de fer un bé a la comunitat, vull dir que et compromet a anar-hi perquè així l'escola tindrà certa continuïtat. I la història, més que centrar-se en com és aquesta nova vida allà, se centra molt en posar ordre a tot aquest motxilla que porta la Júlia al seu darrere.
Ja, com això, no estic fent cap spoiler, aquesta trencadissa emocional és el punt de partida una mica, però la fa servir també, com deies ara, per parlar de moltíssimes coses, no? De sentiments, evidentment, i de relacions, de tornar a començar. Parles d'addiccions, de maltractaments, de literatura, o sigui, molts temes a partir de la vida de la Júlia i els del seu voltant, que són tan importants com ella, no?, a la novel·la.
Bé, perquè i en el fons són temes poc transcendents, perquè són temes molt del dia a dia, no? És a dir, la vida està plena de matisos i complexitats. Si les poséssim en fila amb el que cadascú conviu en un sentit ampli, la gent que coneix, doncs les acabaríem tocant totes, no? I aquí doncs, van sortint així com d'esquillada. A mi el que m'interessava, quan es posa a incidir això a la trencadissa emocional, és que, de fet, la Júlia té una vida que és estàndard, de catàleg. Vull dir, ella no té cap... no és conscient de tenir cap problema amb la seva vida. Té un pis que és fantàstic, uns nens estupendos que van a una escola d'èlit, té un marit que, diguem, viatja i té projecció professional, i ella va fent. I en aquest anar fent, diguem, no li genera cap contraindicació, fins que un dia es veu això obligada a complir una promesa, que és la d'anar-se en aquest poble, i llavors potser sí que s'adona que no tot és tan bucòlic com li semblava ni tan endreçat. No
és tan de catàleg, exacte. Una part que és molt divertida és quan ella arriba, clar, arriba a Prat de Comte i, evidentment, doncs és la novetat al poble i tothom, no?, aquella veïna que els mire, intenta una mica fer la quadratura de què és aquesta família, no? Que és una família molt curiosa, la de la Júlia, que tu la descrius a la novel·la, d'una casa de famílies escapçades i triangulades, no?
Bé, les famílies contemporànies són
així
amb facilitat, no? És a dir, el que passa que ens costa posar-hi noms, però tots coneixem, i a mesura que ens anem fent grans ens hi anem trobant amb parelles que se separen, que es rejunten, que ja tenen fills de matrimonis anteriors, que conviuen setmana sí, setmana no. És una realitat social gaire, no majoritària, però molt, molt nombrosa, però com que no som capaços de posar noms a aquest tipus de famílies, doncs encara quan parlem de família tothom s'imagina una família o extensa o la família tradicional. No? Uh-huh. Llavors a mi m'agradava de plantejar com es relaciona la gent en aquestes famílies, que a més les generacions es van com intercalant, les mitges generacions, i cadascú acaba complint més el rol que no fer el que li pertoca per l'edat que té. No?
Uh-huh. És una família...
És a dir, que les famílies acaben sent un repartiment de papers i cadascú fa el que pot.
Clar. És una família realment, no?, curiosa, la relació que hi ha entre la Júlia, el Sebastià, l'Héctor, l'Octavi, no?, tots els protagonistes. Ho deies en començar, protagonista la Júlia, però també la Terra Alta, aquesta connexió teva personal amb la Terra Alta, al final és molt maco també el viatge que ens fas per allà, no? No només a Prat de Comte, a Corbera d'Ebre, a la Fontcalda, no? Sí. Tot aquest
tribut,
passeig.
Perquè és un tros de país que és un diamant en brut, és molt poc poblat, per tant, jo sempre que he anat he tingut la sensació, així com a vegades no passa a altres indrets, que la gent és extremadament amable perquè ja hi ha com un reconeixement implícit al fet que hi vulguis anar. Sí. Llavors, per mi era un tribut a uns pobles que jo sempre que hi vaig trobo bonics, però no són bonics de postal, no són artificials, no estan fets perquè al cap de setmana hi vagin turistes nacionals. Llavors, em semblava de justícia, potser, fer participar el paisatge d'aquest viatge interior, perquè és una sensació que quan travesses l'Ebre i enfiles la Ribera fins a arribar allà, quan arribes a la Terra Alta, de dir, com és possible que jo no conegués aquest paisatge, no? I jo poso l'exemple moltes vegades. Tu pots no haver estat mai a Saldes o al Pedraforca, però si t'ensenyen una imatge del Pedraforca, saps que és el Pedraforca perquè tenim la muntanya incorporada al nostre imaginari, però en canvi hi ha moltíssima gent que li pots posar la muntanya de Santa Bàrbara davant i no sabrà dir-te que és la muntanya de Santa Bàrbara o, sí, o les Roques d'en Manet, no? I és curiós perquè realment és un paisatge extraordinari que és de casa, però que en canvi no té aquesta aprovació de reconeixement per part de la immensa majoria de la gent.
Exacte, per tant, tribut a la Terra Alta, als seus paisatges, al vi, no?, a la Garnatxa, sí, també, en aquest projecte en què està involucrada també la Júlia, sí, i també, no sé si m'equivoco, però també és un tribut a la literatura, a les lectures, no?, això a través de la Júlia i la seva mare, no?, la Joana, sí, de lectures que no sé si a tu personalment t'han marcat, no?,
sí,
doncs Mirall,
sí,
trencat, sí, per exemple, El temps de les cireres, no?, Palabras para Júlia, hi ha moltes referències,
ja,
a la literatura.
Referències. A mi m'agradava molt el personatge de la Joana, que en la seva presència, en la seva absència, acaba sent una mica l'artífex de totes les marionetes que s'acaben bellugant al seu voltant, fins i tot quan ella ja no hi és. Uh-huh. I aquesta cosa que fos una persona que sabés retirar-se, llegir, que dediqués hores a la lectura i que fos capaç de contagiar-ho sense imposar-ho, que al final és com jo crec que s'ha de contagiar el virus de la lectura, em feia gràcia, simplement em feia gràcia. Llavors, sí que crec realment que la gent que jo tinc moltes amistats amb qui m'he relacionat a través de la lectura, no? I sempre hi ha aquell fil que no saps què t'uneix una cosa, que és a vegades la capacitat d'emocionar-te per haver llegit un llibre extraordinari, no? I això et permet conversar, viatjar, imaginar, és a dir, és un clic que la gent que té passió per la literatura, pels llibres, doncs comparteix, és com una mica un codi implícit, no?
Exacte.
I sí, hi ha unes pàgines que hi ha un petit tribut a aquesta manera de relacionar-se amb els altres.
Mm-hmm. Doncs nosaltres els convidem a que descobreixin la història de la Júlia, aquest tribut a la literatura a la Terra Alta, a través de la novel·la de la Laura Pinyol, El risc més gran, la tenen publicada amb Amsterdam Llibres. Sempre acabo, Laura, preguntant en aquest cas què llegeix l'escriptora. Tu quin llibre tens a la tauleta?
Jo llegeixo simultàniament sempre perquè hi ha llibres que serveixen per anar en tren i d'altres per llegir a la tauleta de nit. Ara estic llegint el llibre del Ishiguro, el Nunca me abandones, mm-hmm, en castellà. També estic llegint un llibre de la Ferrante, L'amor que molesta, i tinc començat també la Vegetariana.
Molt bé, o sigui, tres a l'hora.
L'últim llibre que he tancat ha estat La cançó de la plana, d'en Quim Harup, editat per Periscopi, que és una meravella de llibre i d'autor, i m'he disfrutat moltíssim.
Doncs vinga, recomanacions de part de la Laura Pinyol. La nostra és El risc més gran, perquè descobreixen aquesta història, doncs, de famílies escapçades i triangulades i la història de la Júlia. Ha estat un plaer tenir-te per aquí al programa. Laura, torna quan vulguis.
Gràcies. Molt bé, doncs ho faré, encantada.
Gràcies.
Gràcies.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFIT podemos ayudarle. Porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona, o en la web ageafi.com. AGE AFIT, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV. ¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Doncs sí, per exemple, i ara que acabem de parlar de llibres, aprofito per anunciar-los que el proper dilluns 23 d'abril, com no podia ser d'altra manera, dedicarem un programa especialment a la Diada de Sant Jordi. Sabem que és un dia que aquí ens agraden molt els llibres, que per tant Sant Jordi el celebrem especialment, i dilluns estem preparant, atenció, un programa a quatre mans amb el Ricard Álvarez des de COPE Lleida, que jo crec que els agradarà molt. Tindrem convidats aquí, convidats allà, per parlar d'editorials, de llibres, de biblioteques. També volem saber com funcionen les biblioteques a les nostres comarques i també volem saber quines són les seves lectures obligatòries. Analitzarem quines són les obligatòries per als estudiants, per als més joves de casa nostra, els estudiants de batxillerat. Quines lectures tenen al currículum obligatori? Doncs preguntarem als nostres convidats què els semblen, si ells i elles les han llegit, per exemple. Però volem fer una llista de lectures obligatòries entre tots, el programa de dilluns. Entre els convidats passaran per aquí, per exemple, l'Alfred Arola, escriptors, escriptores. També parlarem amb el Xavier Amorós, per cert. Doncs amb ells farem dilluns una llista de lectures obligatòries i volem saber quines són les que vostès posarien en aquesta llista. Ens ho poden fer saber a través de Twitter, @copetarragona, i també, especialment els demanem aquesta vegada, a través del WhatsApp del programa. Notes de veu o notes escrites al nostre WhatsApp 672 65 35 34, 672 65 35 34. Aquells llibres que vostès consideren imprescindibles per llegir al llarg de la vida. Doncs vinga, 672 65 35, 34. Arribarem pràcticament al punt de dos quarts de dues. Abans de rebre els companys de Jove Cambra, parem uns minuts per escoltar la nostra cançó del dia. Els ho deia en començar. Tal dia com avui fa 50 anys que el nostre país era número 1, Tom Jones. I'm coming home to your loving heart.
Get your pride.
migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Aún no tienes el wifi inteligente de Orange? Deberías, si lo que quieres es una conexión óptima para tu casa que permita conectar todos tus dispositivos a la vez y tener la mejor señal de wifi en cada habitación de tu casa sin que tengas que hacer nada. Porque el nuevo wifi inteligente de Orange y su fibra simétrica de 1 GB tendrás esto y mucho más. Porque además, un técnico de Orange evaluará la mejor ubicación de los equipos en tu hogar y te dejará todo instalado para que el router se conecte a la mejor señal. Infórmate llamando gratis al 1414 o en orange.es.
Durante 3.5 FM, COPE Tarragona.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego sigue creciendo los fines de semana. Los domingos gana casi 300.000 oyentes y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva con 1.706.000 seguidores.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Yo contigo, tú conmigo.
Gracias a ti, Tiempo de Juego es el referente del deporte en España con los comunicadores mejor valorados, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que muchas gracias, que es bendita radio, ¿no? Qué bonito.
Yo contigo, tú conmigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo los fines de semana. Y por eso te decimos gracias.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les zones.
Seguim, tinc aquí novament un dimecres més, celebrant aquests 50 anys de la Jove Cambra Internacional de Reus, el Jordi Cervera. Què tal, Jordi?
Bon dia,
bon
Mònica.
Bon dia, donant veu a molta gent, no? En aquest cas, t'ha tocat.
Sí, avui ens toca un col·lectiu, no? La Jove Cambra, ens toca representar-los.
Poses veu cada setmana amb diferents convidats. Ara presentarem a la convidada d'avui, però sé que abans de començar volies fer una petita menció molt important, no?
Sí, efectivament. Mònica, la setmana passada vam tindre un accident tràgic a una línia aèria que connectava Argel amb Tindouf, on hi ha els camps de refugiats saharauis.
Sí.
Es va precipitar i van desaparèixer 260 persones. Bé, es donen per morts. Tres d'aquestes persones jo les coneixia i bé, doncs des d'aquí el que volia enviar era suport a tota la família, a tots els coneguts, amics i familiars que es veuen afectats, en nom meu i en nom de la Jove Cambra de Reus, així que doncs molta força als amics i familiars dels camps de refugiats saharauis.
D'acord? Molt bé, doncs feta aquesta menció imprescindible, sí. Canviem de qüestió, posem una mica més de ritme el dimecres. Escolta, que ja la setmana fa baixada, Jordi? Sí, ara, jo quan et veig arribar dic que és dimecres, ja està.
Ja veus el final, ja veus el divendres, ja s'aprova
ja,
el divendres.
Sí, s'ha d'anar descomptant una mica, no? Allò del veus el got mig ple o mig buit. A veure, explica'm amb qui vens avui.
Bé, doncs jo el que demanaria abans de res és que poséssim una miqueta de música.
La música, te la poso,
posem-la.
Per rebre la convidada.
Sí, sempre.
Miro ahora a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son.
I avui, per presentar la nostra convidada, com sabeu, cada setmana portem un membre de la Junta de la Jove Cambra Reus. Va vindre el Robert Franquet, va vindre l'Elio Rubio, se'ns van dirigir el Pol i l'Adrià mitjançant àudio, uh-huh. I avui ens acompanya la Noé Moliner, la Noelia, més coneguda com a Noé, de 32 anys, en fa dos que està a la Jove Cambra. I bé, doncs, Noé, bon dia.
Hola, bon dia.
Noé, abans que res, m'agradaria que ens diguessis com és que has escollit aquesta cançó, perquè Persones, el títol és Persones, no?
El títol és Persones, exacte. Aquesta cançó parla precisament d'això, no? Que tots som persones, que tots hem de tindre el mateix tipus d'oportunitats, que som tots molt diferents, però que alhora pues, ens mereixem el respecte i que tenim una cosa que ens caracteritza tots, que és que som persones. I és un dels valors, per exemple, que Jove Cambra ens té molt. És una cançó que a mi sempre m'ha marcat molt.
Molt bé.
I les dues coses fusionades pues, són fantàstiques.
Bueno, jo crec que això, millor entrada no podies tindre. Clar,
no, no, a més, avui t'he de dir, Noé, que has jugat amb avantatge, perquè avui tu sabies la cançó que et presentava, no? Els altres convidats anaven una mica més a la sorpresa,
Sí, l'Eli us
la
va
sentar... La setmana passada...
Sí. No sabia el que li sortiria.
No ho sabia.
O sigui, aquí...
Anava avantatge.
Ha jugat amb el factor canxa a favor.
Cada convidat, Jordi, cada setmana ens ajuda a descobrir una faceta diferent, també de la Jove Cambra, perquè has portat a la Noé avui, a veure.
Bé, doncs, la Noé té una relació molt estreta, podríem dir que és una personeta, no?, de Noé, de la Jove Cambra.
És una personeta.
Sí.
Una personeta que se'ns fa gran, però que sempre seràs una personeta.
Exacte, és el paret ganxet.
Sí.
Diguéssim que el paret ganxet és una imatge que ha acompanyat a la Jove Cambra des de final dels anys 90.
Uh-huh, així és.
I té una història particular. Podríem dir que és com una espècie de mascota o un acompanyant de la Jove Cambra. El paret ganxet neix a finals dels anys 50 i neix quan el senyor Josep Maria Guix i Sugranyes decideix impulsar la creació d'un personatge nou dins de la revista URBS de Reus. D'acord? És aquí on, juntament amb el caricaturista Romà Bonet i amb el senyor Ramon Ferran, que és l'escultor que en va dissenyar la figura, doncs tiren endavant amb la creació del paret ganxet. Qui és el paret ganxet? Doncs és un nan amb cap de nen i cos de superhome. No, se m'ha escapat. És un cap gros amb cap de nen, que el que vol és apropar als més petits tots els secrets de la ciutat de Reus.
Així no? És un símbol de civisme.
Molt bé.
I de cooperació i de treball.
I bueno, doncs és en el final dels anys 90, quan la Jove Cambra decideix doncs, apadrinar la imatge del paret ganxet.
Així és, en aquell temps, per ser exacte, és un 22 de desembre de l'any 92.
Molt bé.
És a dir, el desembre passat el nostre nano va fer 25 anys.
25 anys, es
25
fa gran.
25 anys, es fa gran, per això dic que es fa gran, però que sempre serà un nen. La nostra entitat va decidir fer un cap gros i tindre'l com a insígnia nostra, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, i el paret ganxet avui en dia encara ens acompanya als actes
ens acompanya, no? A tot arreu on el podem treure. Molt el bé. fem present sempre a la Gincana Infantil de Sant Pere.
Molt bé.
És sempre el personatge principal, el que està al cartell, i és ell qui sempre té algun tipus de problema. Uh-huh. I se l'ajuda a resoldre pues, les diferents proves amb un fil conductor que sempre està present.
L'any passat, si no recordo malament, el paret ganxet va tindre un paper molt representatiu en la Festa Major de Sant Pere.
Ah, exacte. L'any passat va ser qui va, juntament amb les escriptores i l'il·lustrador dels contes del paret ganxet, la col·lecció que ha sortit, que estan traient ara, que tot just la setmana passada, van fer la presentació del tercer llibre.
El tercer llibre, sí.
Exacte. Molt bé, doncs van ser ells els que es van encarregar d'hissar la bandera, el campanar, i el paret ganxet va estar-hi present a la hissada de bandera, juntament amb els escriptors i les escriptores i l'il·lustrador.
I membres de la Jove Cambra.
I membres de la Jove Cambra, perquè som els portadors del nano, exacte.
La Jove Cambra sempre està per allà al mig.
Sempre estem al mig de tot arreu.
Sempre hi sou.
Exacte.
Sí.
Però estic recordant el que parlàvem just fa una setmana de diferents programes de la Jove Cambra, que molts anaven adreçats a les escoles, no? I una mica aquí hi ha el nexe també, no? De la importància que doneu al tema de l'educació i de treballar amb els més petits, no? Per aportar aquest granet de sorra a la societat, no? A través de l'educació.
Així és. Jo soc mestra també, llavors per això tinc tanta afinitat amb el Peret.
podríem dir que és la connexió entre tu i el pare serien els nens.
Exacte, no? Exacte.
Perquè, no, sí que és veritat que tu el... sempre hi ha un programa que tu has portat com a molt insígnia teu i és la Gincana.
La Gincana, exacte.
Podríem dir que és el teu programa
estrella. És la meua, el meu programa preferit, sí,
clar,
sí.
Clar, si nosaltres ens parem a pensar en el que fa la Jove Cambra i el que fa la Gincana, no quadra molt, no. Perquè sí que és cert que la Jove Cambra el que vol doncs, adreçar-se potser a un públic de més adults.
Exacte.
Però sí que és veritat que hi ha espai, hi ha un moment per fer un parèntesis i estar pels més petits, no?
Exacte. Ja l'any passat va ser la 15a edició de la Gincana, que ara potser és el que dius tu, no? Ara potser no tindria tant sentit, però en el moment en què va néixer, com ja sabut Jove Cambra, el crea programes per necessitats que troba al seu entorn.
Exactament.
En el seu moment van trobar que no hi havia una activitat que pogués aglutinar nens de la ciutat i que estiguessin un dissabte divertit fent alguna cosa. Jove Cambra que va fer va crear aquest programa. I ha sigut un programa que any rere any ha tingut molt èxit fins al punt en què portem 15 anys consecutius.
Bé, dona la casualitat, que també ho parlàvem l'altre dia, que més o menys quan es crea la Gincana també és quan la Jove Cambra portava el parc infantil de Nadal.
Sí, exacte.
No? Clar, és en aquest moment doncs, es troba una necessitat dins la societat. Potser aquesta necessitat era doncs, que els nens, els més petits de la societat, tinguessin alguna distracció, algun entreteniment, i en aquell moment es crea doncs, el Parc de Nadal i també es crea la Gincana.
Així que és.
Anem per la 15a edició, ja?
15a edició, l'any passat.
Tu vas ser la directora quan l'any passat, no?
L'any passat, juntament amb la Marina Filella.
Molt bé.
Una altra companya.
Quins aspectes podries destacar, tu, què et va portar, no?, el fet de dirigir una gincana, com és la de Sant Pere?
Home, dirigir la Gincana de Sant Pere és potser un programa que més envergadura té a l'hora d'organitzar dels que tenim aquí a Reus en l'actualitat, no? Teníem una quarantena de patrocinadors. Això requereix fer contactes, anar a vendre, explicar què és la Gincana, quins beneficis tindran aquests col·laboradors.
Clar.
Perquè, clar, ells necessiten un feedback, això és un canvi de doble cara. Si jo li demano alguna cosa, li he d'oferir alguna cosa a canvi.
Exacte.
Llavors, requereix tota aquesta feina, no?, de contactes, de gestions. Clar, Jove Cambra som altruistes, treballem sense cobrar res i sense rebre res més que les nostres habilitats i els nostres aprenentatges.
Exacte.
Llavors, clar, buscar de patrocinis tant a nivell econòmic perquè la Gincana també necessita...
necessita un sostén
exacte, econòmic. Exacte. Pues és tot això, no? Tota aquesta xarxa de col·laboradors.
Jo diria que sobretot el que t'aporta la Gincana doncs, és el moure't, no?
El moure't. I el perdre la vergonya agafar el telèfon i parlar, i el perdre la vergonya de donar la cara i dir, sisplau, necessito això.
Molt bé.
Sí, sí.
Estic recordant, perdona, jo ja saps, Jordi, que
sí.
Sense trucar, passo. És que estic aprenent jo també amb vosaltres cada setmana, clar, coses sobre la Jove Cambra, no? I crec que no sé si era el primer o el segon dia dèiem, clar, al final potser hi ha un projecte que es vol canalitzar i que quan vens de la mà de la Jove Cambra t'escolten d'una altra manera, no? I suposo que aquí a l'hora de buscar patrocinadors que, com tu dius, vens a demanar allò de jo això no t'ho podré pagar, no? Però si ve des de la Jove Cambra suposo que molts possibles patrocinadors us miren d'una altra manera el projecte també, no?
Exacte, i quan molts dels patrocinadors que tenim ja són col·laboradors que any rere any ja al seu moment van confiar en altres, han vist que les coses se fan bé, que responem i que allò que els hi oferim és el que realment ells acaben tenint i a vegades més, i llavors continuen confiant en altres.
Bueno, és el de la feina ben feta, no? Si
exacte.
Tu fas la feina ben feta i compleixes amb el que dius, doncs al final és un constant.
Exacte.
I no, això ens porta a la següent pregunta d'aquesta petita entrevista improvisada. I la feina ben feta, sí que és veritat que al final el que et porta és doncs, a resultats, i no, i tu en 2 anys que portes dins de la Jove Cambra, vas passar d'estar dins de la Junta local de la Jove Cambra de Reus i ara et trobes a la Junta Nacional.
Exacte.
Què és, perquè parlem de la Jove Cambra de Reus, que seria local, què és la Jove Cambra a nivell nacional?
Pues és exactament el mateix, segueix la mateixa estructura que a nivell local. Hi ha un president, un vicepresident, en aquest cas tenim presidenta i vicepresidenta, i una sèrie de vicepresidents, que serien els vocals a nivell local, que cadascú s'encarrega d'una àrea. És la mateixa estructura, però el que es fa és intentar donar suport a totes les OLMs locals que hi ha.
N'hi ha 7 a nivell de Catalunya, d'OLMs?
Hi ha 7. Actualment, set. Actives, 7.
No me les facis dir perquè no me les sabré, perquè jo sé que n'hi ha 7.
Vale,
sé
sí. Bueno, realment són 9, el que passa que... actives?
Actives, sí.
Ah, exacte, exacte.
I noi, tu quin càrrec desenvolupes dins de la Jogambra, de la Junta Nacional?
Jo aquest any porto la vicepresidència internacional, que del que es tracta és pues, gestionar tots els esdeveniments que es duen a terme a nivell internacional, on Jove Cambra Catalunya pues, hi té presència sempre.
Podem parlar des d'un congrés mundial?
Podem parlar d'un congrés mundial, podem parlar de la conferència europea, inclús de petits programes com concursos internacionals d'oratòria.
A mi m'agradaria saber, Noé, tu com et creues amb la Jove Cambra, en aquest cas, no? Perquè estem, aquests dies estem veient no? com tots hi arribeu de maneres potser a vegades diferents,
sí.
No? Tu com et vas creure? Perquè fa 2 anys, dius, que
jo,
que
sí, ara d'aquí 10 dies farà 2 anys, sí, sí.
Doncs quin va ser? En quin moment es creu en el teu camí? Dius, això em pot interessar. Doncs
pues, qui llavors era la meva parella, era membre de Jove Cambra, Llavors, pues, jo l'acompanyava, vaig entrar en contacte, vaig veure el que era Jove Cambra des de dintre i vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt.
Veus?
Aprens molt i clar, jo sempre he sigut una persona bastant insegura. I tota la seguretat que m'està aportant Jove Cambra i que ho puc fer a qualsevol àmbit de la meva vida, pues, vaig dir, jo hi he d'estar aquí dintre. I a mi que m'apunto en un bombardeo també, que m'agrada tot, ja, el Jordi ja ho sap.
No, però que llavors... és interessant veure, tu has dit que eres mestra, no? Vull dir que gent de mons molt diferents, no? De perfils molt diferents, sou necessaris per dur a terme tot això.
I realment aquí Reus som tots molt diferents.
Però moltíssim.
Molt.
I
és la gran riquesa.
Hi ha una anècdota que jo sempre l'explico, no? I és quan fem sopars o trobades, que bé, doncs tothom es va presentar, no? Doncs jo estudio relacions laborals, jo sóc enginyer, no? I a mi em pregunten, i tu què? Jo sóc socorrista.
No? Nen, imprescindible, eh?
Sí. I la gent em pregunta, i tu com has arribat a la Jove Cambra? Doncs és que al final jo trobo que és el que més influeix és les ganes de fer coses.
Exacte.
No? Les ganes de fer
coses. I quan te trobes amb gent que és igual l'edat que tinguis, que pensin d'una manera o d'una altra, que tinguin uns gustos uns altres, quan estem tots dintre de Jove Cambra i vivim la Jove Cambra i les activitats que fem amb la mateixa intensitat, això ja te crea el vincle.
Uh-huh. Bueno, un gran savi va dir un dia, los catalanes hacen cosas.
Hacen cosas, muchas. Sí.
Doncs, las hacemos.
Los de Reus también. Los de Reus hacen
cosas.
Sí, sí, sí. A veure, els de Reus sempre més.
Sí.
Sempre.
Ja ho sabem.
Estem allà.
Ja ho sabem. Jo ho puc dir, que us veig des de fora, que no és d'aquí, llavors sempre més vosaltres.
Una pregunta més per la Noé. Aquella pregunta va amb trampa, li van fer a ells la setmana passada,
sí?
I és una pregunta que la fem a tothom qui ve.
Ai, mare.
I, Noé, prepara't, que te l'has
Venga,
de respondre. Aquest és per l'excel·lent.
Vinga, va.
Noé, tu com creus que la Jove Cambra pot influir en la vida dels júniors?
Pues pot influir de manera molt positiva, perquè la Jove Cambra és una entitat on mai ningú... En el moment en què t'equivoquis, mai ningú t'assenyalarà amb el dit, mai ningú et dirà, això ho has fet molt malament, no et volem aquí, l'has pifiat moltíssim. Al contrari, te diran, ostres, mira, això ho has fet així, però la manera més òptima d'haver-ho fet és l'altra.
Potser seria així, potser seria...
Exacte. En comptes de deixar-te en un costadet, te diran, a la següent ho tornes a fer, ja estiré jo al costat mentoritzant-te, ajudant-te, para que trobis la manera més correcta de fer-ho. Jo crec que això és principal a una entitat com... A, bueno, a qualsevol tipus d'entitat, i és una cosa que ens caracteritza molt a Jove Cambra.
Què li diries, no, tu, amb algú que ens estigui escoltant ara mateix, que tingui ganes d'entrar a la Jove Cambra, que potser està indecis? Què li diries, tu, per, en plan, doncs, escolta'm, vine amb nosaltres, per què? Segueix la frase.
Jo li diria que vingués amb nosaltres perquè xerrarà moltíssim, perquè aprendrà moltíssim més encara i trobarà un grup d'amics, perquè al final som un grup d'amics, amb perfils molt diversos, amb edats molt diverses, però amb una cosa molt en comú, que són els valors que la Jove Cambra ens ha apropat i ens ha fet adquirir. Llavors jo li convidaria que vindré i sobretot xalar. xalar i disfrutar del que fem.
Això ho dieu tots, eh? Que al final sí. Es crea un grup d'amics. No, és veritat, això no s'ho parlen, no parlen entre ells. Però és veritat, no? Que es crea una amistat i un grup, al final, un grup d'amics amb qui fer coses, no?
És així. El Jordi i jo som molt diferents a nivell d'edat, a nivell de perfil professional, a nivell de gustos, absolutament de tot, inclús musicals.
Exacte.
I quan ens juntem en Jove Cambra, totes aquestes diferències desapareixen.
Exacte.
Totalment.
Deixes doncs, potser de ser un, doncs, escolta'm, un professor o un gran enginyer o un socorrista o ho deixes tot per ser júnior de la Jove Cambra.
Júnior, exacte. Soc Jove Cambra, sí.
És així, i és el que ens uneix una miqueta a tots, no? Mm-hmm. I Noé, per acabar, quin és el programa amb el que et sents tu més identificada?
Jo, la Gincana Infantil de Sant Pere, sens dubte.
Motiu?
Per la feina que es fa amb la canalla. El fet d'organitzar estar 3 mesos amb la canalla treballant perquè estiguin un dissabte disfrutant i passant-se-ho bé, i el més important, aprenent coses, jo crec que és el millor que es pot continuar perpetuant.
Quants nens i nenes hi van participar l'any passat, per cert?
Gairebé 200.
Déu-n'hi-do, t'han quedat ganes de fer-ne una altra? Perquè...
Sí. Amb ganes de nens.
Sí, no? sí, t'ho dic amb la boqueta ara petita, però sí. Sí, ho repetiria les vegades que fes falta, sí.
Aquest any, bé, hi haurà gincana, evidentment, no sé si aquest any l'estaràs dirigint o...
Aquest
li toca algú altre,
any,
no?
Aquest any ens coincideix bastant amb el 50, llavors estem contemplant l'opció de fer un parèntesi per a no perdre efectius personals pel camí, però, si més no, tant si es fa com si no es fa, per al proper any...
Segur, no?
Estaràs allà.
Està claríssim, lluitarem.
Podran seguir-ho aquí cada dimecres, ja els ho anirem explicant.
I tant que sí.
Doncs, Jordi, tanquem per avui.
Tanquem, Mònica, sense abans despedir-nos, doncs, moltes gràcies per vindre, no?
Merci per convidar-me.
I dir a totes aquelles persones que ens escolten, que ens segueixin a la nostra pàgina de Facebook, a la JCI Reus, allà ens trobaran, i que ens recomanin. Si ens esteu escoltant, teniu ganes, us sentiu identificats amb el que estem dient, creieu que algú s'hi pot sentir identificat, que no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i dir-vos que a partir de la setmana que ve ja us podeu començar a posar en contacte amb nosaltres, enviar-nos missatges, preguntes, dubtes i comentaris al Facebook, que us els respondrem des d'aquí, des de Porra.
Doncs vinga, perfecte. I abans de marxar us faig jo la pregunta, perquè encara no he trobat ningú que m'ho hagi explicat. Això de ganxet d'on ve?
Un ganxet? Ostres, mira, deures per la setmana que ve.
És que, mira, i els dos sou d'aquí Reus?
Jo no soc de Reus, tinc excusa.
Tu tens excusa, tu Jordi no.
Jo la setmana que ve t'ho porto respondre.
La setmana que ve m'ho portes,
Jo ho desconec, he sentit rumors, però bueno, jo crec que són les típiques llegendes de perquè Reus enganxe, però jo
també,
crec
noia.
Que...
No trobo cap Reusenc o Reusenc, encara que m'ho sàpiga explicar, Jordi, tens una missió.
Jo Ala. La trobaré.
Tu mateix, la setmana vinent.
El repte de la setmana.
Més i millor. Jordi, Noé, mil gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Torna quan vulgui, Jordi, tu, dimecres aquí,
Molt bé.
Mejor, pisan el afecto como el primer valor. Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Pràcticament 7 minuts i arribarem a les 2. Abans que arribin els serveis informatius de la cadena COPE amb la informació nacional i internacional, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Vinga, primera parada, la previsió del temps pel que queda de dia i també per demà. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Ana Borrell. Molt bona tarda.
Bona tarda. Es manté el temps molt estable també avui a les comarques de Tarragona. Cel clar tot el territori, amb alguns núvols d'evolució en punts de muntanya. Les temperatures es mantenen sense canvis. Hi haurà màximes de 20 graus a Tarragona, 22 avui a Gandesa i al Vendrell, 23 graus a Reus i 25 a Tortosa. El vent continua suau, variable amb tendència a bufar de l'est al litoral durant aquesta tarda. Demà dijous continuarà el cel molt clar, amb núvols d'evolució en punts de muntanya a la tarda també, i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 12 graus a Tarragona i a Tortosa, de fins a 11 a Reus, 10 graus a Gandesa i 13 al Vendrell. El vent ha de continuar suau, variable amb tendència a bufar de l'est i amb intervals de vent de nord-est més intensos cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat ja a aquesta hora a les carreteres tarragonines. S'ha normalitzat la situació també a la C-37, però ara no hi ha afectacions destacades. Com continuem, el que sabem a aquesta hora, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre mantindrà durant encara diversos dies l'elevat cabal del tram final del riu. El sistema de pantans de Mequinensa, Ribarroja i Flix rep 2.200 metres cúbics per segon per l'avinguda que baixa per l'eix central de l'Ebre i en desembassa més de 1.800. L'organisme, la Confederació, justifica que caldrà mantenir aquests cabals elevats gairebé al límit del desbordament en alguns punts del tram baix durant diversos dies perquè, diuen, els pantans acabin de contenir l'aigua que baixa i recuperin la capacitat de resguard anterior. Uns arguments que no acaben de tranquil·litzar molts ajuntaments i veïns de les Terres de l'Ebre que contenen la respiració davant un possible desbordament. El cas més evident el trobem a Miravet, on encara no descarten la possibilitat que l'aigua, el nivell de la qual pujava per moments en les darreres hores, acabi envaint la part més baixa de la plaça de l'Arenal i arribi a les portes de domicilis i establiments. En plana judicial, el jutge ha rectificat i arxiva la causa contra l'expresident del Col·legi de Metges i dos facultatius més pel cas Triber. Aquest dimarts els explicàvem que el jutjat havia arxivat la causa oberta contra 37 metges. Doncs bé, hores després de fer pública aquesta interlocutòria, el jutge l'ha rectificada i eleva a 40 els metges desimputats. En aquests moments, al marge del propietari de Triber i dos treballadors, figuren també com a investigats 7 metges, entre ells el cap del Servei de Traumatologia del Joan 23 de Tarragona i també dos metges més que al maig de 2014 van operar a l'Hospital de Santa Tecla a una pacient amb pròtesis de Triber en mal estat sense comunicar-ho a les autoritats competents. Hem de ressaltar que en aquesta interlocutòria el jutge critica que els metges hagin utilitzat un argument com la reputació o el prestigi professional per demanar l'arxiu de la causa. De fet, els diu literalment: espero que no distingeixin els seus pacients per aquestes mateixes raons i els tractin a tots per igual. El titular del jutjat que porta el cas insisteix també en la manca de recursos i lamenta que la investigació de Triber estigui hipotecant el seu normal funcionament. Hi ha més coses destacades encara avui a les comarques de Tarragona. La xifra del matí la llegim al Diari de Tarragona. Són els 58 autobusos més que uniran l'estació del Camp de Tarragona amb la capital del Tarragonès, Reus i la Costa. En successos, els Mossos han desarticulat una banda que suplantava identitats a exàmens de conduir fent servir DNIs falsos. L'alarma va saltar per un document falsificat que van detectar a Tarragona. La investigació de Mossos i Policia Nacional ha aconseguit detenir 46 persones a tot Espanya que suplantaven la identitat dels aspirants per obtenir el carnet a canvi de 2.000 euros. La banda, de fet, fabricava qualsevol tipus de document destinat a la seva venda entre la comunitat ghanesa que resideix a Espanya. Cobraven 600 euros per passaport, 300 per permís de residència i 150 per certificat. Bàsicament, els usuaris que feien servir aquesta trama eren persones que necessitaven tenir el carnet de conduir ràpidament, que no parlaven l'idioma o que volien directament evitar haver d'estudiar. L'organització actuava a diverses ciutats i els integrats són d'origen majoritàriament de Ghana i Nigèria. I els Mossos han detingut un home que hauria robat 44 tones de garrofes. Té 49 anys. Havia anat entrant en diversos camps durant mesos. El volum de garrofes robades podria tenir un preu al mercat, atenció, de 22.000 euros. El robatori s'ha fet al Baix Ebre i al Montsià. I el premi del dia avui és per a dos homes de 40 i 43 anys de Tarragona, els que diumenge van fugir amb el cotxe d'un control policial i van acabar donant el conductor positiu en alcohol i drogues. Van iniciar la fugida al donar-los l'alto a un control a la T11 i quan va aconseguir interceptar el vehicle van comprovar que el conductor anava drogat i begut. Però atenció, el copilot portava cocaïna i també va ser detingut per un delicte contra la salut pública. Dels dos detinguts, l'home de 43 anys acumula 8 detencions per delictes d'aquest tipus. Han quedat en llibertat amb càrrecs. Però encara hi ha un altre premi avui. Les diligències penals per al conductor de Reus de 37 anys que va donar 1,15 a la prova d'alcoholèmia i n'hi ha més. Mai s'havia tret el carnet. La Guàrdia Urbana de Reus el va localitzar al carrer Astorga a la 1 de la matinada. I avui també destaquem que el Teatre Romà de Tarragona pren forma. Les restes d'aquest monument, construït al segle I de Crist, que passaven una mica desapercebudes entre els grans edificis dins la ciutat i que gairebé destrueix, per cert, una promoció urbanística als 70, són ara més visibles gràcies a una gran estructura de ferro que simula les antigues graderies.
estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Doncs apuntin també el nostre WhatsApp del programa, el 672-65-35-34. Volem que ens ajudin a fer la llista de lectures obligatòries al llarg de la vida. Serà tot plegat pel programa del proper dilluns. Ho deixem aquí, es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Tornem demà a les 12:20.